Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, actualitzem aquesta informació que us avançàvem fa uns minuts. Ha descarrilat un tren a prop de Milà i almenys 2 morts i 50 ferits, segons la televisió pública italiana, la RAI. Hi ha entre aquests 50 ferits 10 que han resultat ferits greus, segons Rai News i Sky, que citen els serveis d'emergència. Un portaveu de la firma estatal de trens Ferrovi dell'Estato va confirmar a Reuters que havia ocorregut un accident a Piolotello, a uns 40 quilòmetres de Milà, sense donar detalls sobre possibles víctimes. Una informació en funcionament que us anirem ampliant en propers minuts. El Ministeri de l'Interior reforça la vigilància en llocs estratègics per l'eventual retorn de Puigdemont. La Policia Nacional és ben visible al voltant del Parlament, on la seguretat és competència dels Mossos d'Esquadra. Una de les tasques que han fet és inspeccionar la xarxa de clavegueres. També reforcen els controls fronterers i llocs estratègics com ports, frontera o alguns aeròdroms. I també és notícia que Joaquim Forn torna a demanar al Suprem que el deixi en llibertat, ara que ha renunciat al seu escó al Parlament. S'espera que entre avui i demà el jutge del Suprem, Pablo Llarena, es pronunciï sobre aquesta petició, igual que la de Jordi Sánchez. Anem a més qüestions. Avui és festa de la conversió de Sant Pau, últim dia de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. El papa francès va comparar ahir les fake news amb el dimoni que es fa passar per serp per convèncer Eva perquè mossegués el fruit de l'arbre prohibit. Ahir es va fer públic el missatge del Dia Mundial de les Comunicacions Socials que es celebrarà el 13 de maig i el papa va defensar un periodisme que vagi a l'arrel dels conflictes i va advertir contra l'ús de les xarxes socials per manipular. I com no, el titular d'esports destacat és que el Madrid ha perdut als quarts de final de la Copa del Rei i ha quedat eliminat per 1-2 davant del Leganés. Per tant, queda lluny de la Lliga i només continua viu a la Champions. Fins aquí les notícies. Moment de passar al Plusval o Dones, a Montserrat Nebrera.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93 409 2770 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 9:45 del matí. El nostre tema d'avui és un treball domèstic, treball no remunerat. El gran agent econòmic ocult des de la nit dels temps. Sols visibles quan algú fa la feina fora de casa, a casa d'un altre i rebent una remuneració. Per parlar d'aquest tema, amb tantes transcendències econòmiques, socials i des del punt de vista de la igualtat, avui entrevistem a Carme Poveda. Bon dia, directora d'anàlisi econòmica del Gabinet d'Estudis i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Observatori Dona, Empresa i Economia.
Bon dia.
Què tal, Carme? I també les nostres tertulianes, l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, investigadora de l'impacte de les noves tecnologies i assessora de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals. Què tal?
Hola.
Mireia del Pozo, advocada, titulada en Tecnologies i Comunicació, diplomada en Habilitats Directives i Gestió d'Entitats Socials i del Tercer Sector. Com estem?
Hola, molt bon dia a tothom.
I Neus Vidal, psicòloga, psicografòloga, seleccionadora de desenvolupament i capital humà i directiva de recursos humans en una empresa de més de 500 treballadors. Què tal, Neus?
Bon dia, què tal?
Bé, Carme, per començar, la distribució actual de les tasques domèstiques entre homes i dones a Catalunya, com està? Això ha millorat o continuem com sempre?
Doncs millora molt poc a poc. La conclusió és que avancem tan lentament que si extrapolem la tendència cap al futur, trigaríem 40 anys, 4 dècades, en tenir una distribució equilibrada del repartiment de tasques domèstiques. L'estudi que vam fer a l'Observatori d'una empresa d'economia vam calcular que, de mitjana, les dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques domèstiques diàries, 4 hores les dones, 2 hores els homes, i que aquesta major dedicació de les dones el que representa és una pèrdua de temps per treballar i, per tant, per tenir ingressos, i això repercuteix en la seva autonomia econòmica, i també menys temps per dedicar a altres tasques, ja sigui de formació, oci, esport, xarxes, comunicacions, etc. No? I vam veure també com distribuïm el temps dins de casa. O sigui, no només la quantitat d'hores que dediquem, sinó què fem amb aquestes hores i on les dones dediquem més temps i on els homes hi dediquen més. No? I el que vam veure és que el 80% del temps que dediquem a les tasques domèstiques no remunerades és cuinar, arreglar la casa, netejar, etc., comprar i la cura de les persones, de nens o d'adults. En totes aquestes tasques la diferència és abrumadora entre homes i dones, i els homes el que sí que dediquen més temps és, doncs, a les tasques de jardineria, cura d'animals, reparacions.
Bricolatge.
És a dir, lo típic. Lo típic. Yeah. És a dir, les conclusions de quan veus les estadístiques, diu,
això
m'ho imaginava fa 10 anys, no? O 20 o 30, sí. Però potser ara ja pensava que això havia canviat la fotografia. També és veritat que parlem de totes les generacions, és a dir, estem parlant de la gent gran i de la gent jove.
Clar, perquè
el canvi ve per les generacions joves, i llavors esperem que d'aquí uns anys veiem aquest canvi, perquè estem analitzant també la població que ha estat educada en unes altres condicions. Llavors, quin canvi s'està produint? Doncs en els últims 8 anys que vam estimar una variació de temps, ojo, de 23 minuts més que dediquen als homes i de menys que dediquen les dones.
Per això
són 3 minuts a l'any.
Per això dius lo del 40 anys.
Per això dic que si mantenim aquest ritme seran 40 anys. No serà així. Uh-huh. Esperem que no sigui així perquè les noves generacions estan educades d'una altra manera. Però, curiosament, el que veiem és que no depèn tant de l'edat, sinó de la formació que tenen aquestes persones. És a dir, la variable fonamental a l'hora d'explicar el canvi, aquesta major corresponsabilitat dins de casa, sobretot es dona en les parelles que estan formades per
gent més formada,
amb estudis, i, per tant, que és més conscient de la corresponsabilitat, també perquè normalment treballen els dos i, per tant, necessàriament han de buscar aquesta ajuda. Primer, aquesta corresponsabilitat i després també ajuda externa moltes vegades. Però ve més per la formació que no per l'edat. És a dir, ojo, perquè no només la gent jove, estem veient també casos de que es repeteixen els estereotips en gent molt jove. I, de fet, quan parlem d'edats, que em sembla que és molt interessant això, veiem que en la franja d'edat de 30 a 44, és a dir, la franja d'edat en la que normalment es forma la família, es tenen fills, el temps que dediquen les dones a les tasques de casa es multiplica per 2 i el temps que dediquen els homes a les tasques de mercat laboral, les tasques remunerades, es multiplica per 2. És a dir, cadascú s'especialitza en un dels dos àmbits. Jo m'especialitzo en els treballs de casa i les dones s'especialitzen en l'àmbit de casa i l'home fora. Per tant, i això es produeix entre els 30 i els 44 anys, és a dir, quan es forma la família. Això són les estadístiques, el que ens diuen. Per tant, per això deia que l'edat, no esperem que l'edat ho solucioni tot, perquè no ho solucionarà si no entrem també en l'àmbit de l'educació i la formació.
Per tant, és evident que les dones, en un moment determinat de la seva vida, quan comencen a treballar, poden d'alguna manera també concernir l'home en el sentit de hem de decidir com fem aquestes tasques, és a dir, el fet de tenir una feina, si conserven aquesta feina, si la tenen cura d'aquesta feina externa, els hi fa d'alguna manera conciliar quina és la manera en què hauran de repartir aquestes feines que s'han de fer a casa?
Clar, però el tema és quina feina, no? Si Clar. Tens una feina molt precària, hores, un contracte temporal o un contracte a jornada parcial, tindràs menys força a l'hora de Clar. Negociar aquesta redistribució d'hores que si tens un contracte perquè bueno, tens estudis superiors i, per tant, tens una carrera i tens una projecció professional. Per tant, el que veiem és que són precisament les dones que treballen les que tenen la jornada laboral i no laboral, és a dir, la jornada de feina, la càrrega que diguem...
De totes
càrrega,
les feines.
Li diem càrrega total del treball, perquè treballar treballen, cobrin o no cobrin per això, és aquesta la que tenen la franja, la càrrega total del treball més alta. Les dones que treballen, en tots els àmbits. Per què? Doncs perquè no deixen de treballar a casa, i el que sabem és que dos terceres parts del treball domèstic, del temps dedicat al treball domèstic el fan les dones, treballin o no treballin, 66% del temps el fan les dones i els homes fan aquest altre 33%. Per tant, al final acaben fent una doble jornada.
Això vol dir, per tant, que les dones treballen més hores que els homes,
exacte,
de segur.
Exacte. Aquesta és una conclusió que volem recolzar, perquè dues vegades, és que les dones no treballen. Bueno, no, treballen el doble. Bueno, no treballen el doble, treballen estadísticament una hora més al dia. Si sumem el temps, el treball remunerat i el treball no remunerat. En total, cada dia...
De mitjana.
Totes les dones a Catalunya, és a dir, des de les més grans a les de més edat, treballen una hora més al dia. El que passa és que hi ha una part d'aquest treball, que són aquestes 4 hores diàries que no rep cap ingrés, però les treballa. És a dir, al final això repercuteix que les dones que treballen acaben treballant més a fora i a dins tampoc sembla que hi hagi aquesta corresponsabilitat que s'hauria de demanar i acaben fent una doble jornada. I dones estressades, dones que al final... No? Que les veus perquè no tenen temps al millor de treballar les xarxes a nivell de contactes, no? Com moltes vegades veiem que els homes sí que treballen molt bé al networking, no? O fer aquestes relacions que al final també t'anirà molt bé per la teva vida professional, no? I si no tens temps, vas de casa a la feina, de la feina a casa, no? I et deixes pel mig també moltes altres coses, o cuidar-te tu mateixa, o tenir temps per cuidar-te físicament, o fer altres activitats que et puguin agradar, no?
I això en números? Si parlem de...
Això en números, això hem quantificat, perquè al final la quantificació del treball domèstic, tot i que sigui fictici, perquè no cobrem, diguéssim, per aquestes tasques, és bo que es valoritzi, que la societat sàpiga que això té un preu. Igual que ho pagues quan tens una ajuda a casa, doncs, oi que pagues, doncs la feina que fem a casa té un preu. I, per tant, això té un valor a l'economia i hem de posar-ho en valor. Llavors hem calculat aquest preu. I aquest preu són, en el cas de Catalunya, 50.000 milions d'euros. I què representa? Això és molt o poc? Doncs això vol dir que si comptabilitzéssim aquells diners en el PIB, el PIB de tota Catalunya augmentaria un 23,4%. Per tant, hi haurà una quarta part que augmentaria el PIB si aquestes feines que fem suposéssim una transacció econòmica, suposem, dins de la família, no? Jo et pago les hores que estàs treballant. Doncs si això ho calculéssim a preu hora del treball, actualment treball domèstic, que està molt mal pagat, també de dir, que tampoc té valor social perquè és una feina que tampoc té valor econòmic en el mercat laboral, i això també és un factor que hem de tenir en compte, no? Perquè com que està molt desvaloritzat en la societat, doncs tampoc a casa, a millor també no es valoritza, no?, aquesta feina, tot i que són feines molt rutinàries i que moltes vegades... Té un impacte en l'economia, en el sentit de que són moltes hores, de fet, treballem més... O sigui, si comptabilitzéssim les hores en total, tota la població catalana, homes i dones, que dediquen a treballar remuneradament i a treballar no remuneradament, i dediquem més hores al treball domèstic que al treball remunerat. Però clar, no té aquest valor econòmic.
I la quantificació com l'heu feta? És a dir, heu pensat en això, en els mòduls de temps i preu hora que té el treball domèstic?
Sí, primer, a través de l'enquesta d'enquesta dels usos del temps, sabem quantes hores dediquen els homes i les dones als treballs domèstics. multipliquem per el preu hora teòric que hi hauria en un mercat laboral, quan pagaries aquesta, llavors, a partir de les estadístiques de l'IDESCAT, sabem que és una estimació aproximadament de 7 euros l'hora al treball domèstic, si consideréssim jornades de 40 hores, és a dir, un preu, i en el cas d'un mercat remunerat són 18 euros i pico l'hora. Llavors, multipliquem per això, al final tens una remuneració d'assalariats que s'acaba convertint a través d'una metodologia en PIB. I seria una simple... molt transparent, Molt transparent la metodologia, no? El que també volem posar de manifest és que hi ha una pèrdua econòmica per les dones en el fet de dedicar tantes hores a casa i no distribuir equitativament aquestes... O sigui, aquestes tasques. Per què? Pues perquè si suposéssim en un marc ideal que les dones i els homes igualéssim el temps que dediquem a casa i, per tant, també el que dediquem fora a treballar, igualant aquests dos, per tant, que no, la dona no faci una hora més de càrrega total del treball al dia, sinó que treballéssim igual a casa i fora, la dona podria augmentar els seus ingressos per salarials, per treballar, en un 25%. Per què? Perquè tindria més temps per poder treballar. Ara mateix no el té. Si el pogués dedicar en lloc de a tasques de casa a treballar en el mercat, doncs la seva independència econòmica es veuria molt augmentada. És a dir, estem parlant d'un 25% dels ingressos. Això vol dir que ni faig jo 4 i tu 2, sinó fem els 2 3. D'acord? I és això. Jo faig 3, tu fas 3, i també jo surto al mercat laboral a treballar, no jornades parcials, no.
Amb més qualitat.
Amb més qualitat, per tant, això vol dir amb un sou més alt, perquè el principal problema que tenim en la discriminació mercat laboral de les dones és la bretxa salarial i el tipus de contracte que tenim, perquè el 75% dels contractes a temps parcial, que es paga un 23% menys preu hora, o sigui, clar, estem pagant molt menys, són contractes que fan les dones i que ho fan per motius de conciliar, per poder tenir temps per anar a buscar els nens, etcètera, no? Llavors, és com un peix que es mossega la cua, no? En el moment en el que jo he d'assumir les càrregues, assumeixo un contracte pitjor, aquest contracte pitjor té una remuneració hora més baixa i això m'acaba repercutint també a l'hora de decidir com repartim les tasques a casa.
Això és un cercle viciós del que és difícil sortir, no? Si et sembla, donaríem entrada a les nostres tertulianes, perquè l'estudi i la quantificació és importantíssim per prendre consciència, però la pregunta al final és, bueno, això com es reverteix, no? De quina manera acabem per aconseguir una igualtat en la responsabilitat respecte del que significa l'economia domèstica, que és una part importantíssima, com ben has dit, però que és responsabilitat de tots dos, o de les dues persones que estan en una unitat familiar, de fet, de tots els que estan a dins, no? Sí. Què us sembla, Anna?
No, perdó. M'ha agradat molt el que ha sigut del bricolatge.
Això ha fet riure molt, entre que es dediquen als animals, la jardineria i el bricolatge. Riure per no plorar,
Sí, bueno, però reconec que menys mal que el meu home es va amb això, perquè jo sóc un desastre. Vull dir que en aquest cas compleixo l'estereotip. Després, una de les coses que has comentat de que és cert que el tema de l'educació és que és fonamental, no? Perquè el que m'has agradat, perquè primer deies, no, en un futur canviarà, tal, però jo veig també una part de la societat on no està passant, que abans eren les noies i ara ni els nois ni les noies, de vegades, no? Vull dir, realment penso que l'educació en aquest sentit és superimportant i estic molt d'acord amb tu. I que al final acabem fent una doble jornada. De fet, doncs, també ha trencat un dels estereotips, no?, de que la dona treballa menys que l'home, no? Vull dir, això realment no és cert, no? I hi ha tot el tema de la... Bueno, jo una de les coses que defensem molt, també defensa molt la Núria Chinchilla, sempre des de l'IES, és el tema de la reforma horària. És molt important perquè hi ha moltes dones, doncs, entre 35 i 40 anys que temen perdre el seu treball per ser mares. Vull dir, pel fet de ser mares, no? I, clar, en realitat tenen por de que la seva carrera s'acabi, no? És una de les coses, doncs, preocupants, i penso que racionalitzar els horaris seria molt important. I el tema d'aconseguir una corresponsabilitat plena, no? Això pot ajudar, també.
El tema de la formació, m'ha agradat molt quan la Carme remarcava que no es tracta d'un tema d'edats, sinó que es tracta d'un tema de formació. O sigui, quanta més formació, doncs, trobem més aquesta distribució de les tasques domèstiques. Per tant, interpreto, no, que si tots aquests nois, homes, que estudin una carrera, que culturalment estiguin preparats, després, a casa, quan tots planxaran, cuinaran, sí que és cert que avui en dia, per sort, la majoria de persones, quan formem famílies, les parelles que tenim, vamos, no ho sé, jo amb la majoria de gent que em trobo, hi ha dones per fet. Que el teu marit ho sap fer tot, perquè si no, no, vamos, no te cases.
El meu marit
que...
també cuina, eh? Bricolatge també cuina.
Cuina i fa de tot, perquè, vamos, jo en el meu cas lo tengo claríssim. El meu marit sap de les tareas domèstiques de casa mucho más que jo.
Mira que bé. Bueno, això està molt bé com a principi, però recordeu...
Però les estadístiques no és el que diuen, no és la majoria, no, eh?
Ja ho veig. Però que sí que és veritat que hem d'anar, no, doncs, cap a aquesta formació, la formació que està tan important, i educar des de les pròpies escoles. O sigui, que des de ben petits, és un exemple, però un exemple que crec que és molt visual, que els hi donin una escombra i una pala per jugar. Eh? Abans només se'ls hi donava a les nenes. Avui en dia, per sort, cada vegada hi ha més llocs que els hi donen, no?, aquests objectes de joc, per poder jugar. Perquè després no ens trobem amb aquestes diferències, perquè, clar, estaves parlant, Carme, de 8 anys. És que estem parlant d'un canvi en 8 anys.
A 3 minuts l'any.
És que és terrible.
Em dediquen els homes més que a les tasques de la família. El que deies és molt important l'educació, però també és molt important que els nens vegin
a casa
els rols.
Sí.
Que no són, els rols no estan dividits. És a dir, que el pare cuina i, sí, la mare fa una altra cosa, o es connecta a treballar amb el portàtil, sí, i que no és... o sigui, a vegades, més que... explicar o ensenyar és fer. És la millor forma d'educar, eh?
Sí, perquè el ser humà, per naturalesa, tendim a repetir allò que veiem.
No. Parlant també, quan deia la Núria Salan el tema de les enginyeres, no? Si la teva mare és enginyera, és més
tens
normal
més
que tu...
Tens més números per fer... I el del networking, això
jo
és bàsic
per les
dones. Jo també
crec que és important el que la societat estableixi mesures en matèria de serveis socials. És a dir, al final la feina no remunerada el que fa és suplir aquestes carències. Tu vas a buscar el nen i t'ocupes d'ell i algú s'ha de quedar. Quan dius algú s'ha de quedar, bueno, clar, és perquè no hi ha ningú, no hi ha res que supleixi aquell temps perquè tu puguis anar a treballar o puguis anar a fer una altra cosa. Llavors, sí que és cert que s'haurien de plantejar algunes mesures que t'ajudin a fer aquesta conciliació i que et permetin a tu, com a dona, sortir a treballar al mercat laboral tenint fills, igual que surt l'home. L'home no es planteja qui anirà a buscar el nen. Bueno, clar, dona per sentat que aniràs tu.
Jo crec que aquesta és una de les principals vies de solució que a vegades no es comenta, però en un país com Espanya, que estem a la cua de la taxa de natalitat, a la cua d'Europa, la taxa de natalitat més baixa d'Europa. Tenim un problema demogràfic que afectarà moltíssim a les pensions, a tot l'estat del benestar, al creixement econòmic. Que no ens plantegem des del sector públic que les polítiques de suport de la família i de la criança dels nens és fonamental. I estem a la cua d'Europa amb polítiques públiques dedicades a família. Les últimes dades que jo tinc, Espanya es dedica el 0,6% del PIB a polítiques de família a tot Espanya. A França, el 3,5% del PIB. França ha pres consciència de que tenia un problema demogràfic i des de fa 3-4 anys ha fet polítiques, ampliar permisos de maternitat, paternitat, ajudes, excedències pagades... Bueno, en fi... I això té la seva visibilització en el pressupost públic, perquè al final jo crec que en un país com el nostre hem de plantejar-nos que tenir fills ha de ser un compromís compartit entre la societat i les famílies. Exacte. I per tant, la societat ha d'ajudar a contribuir posant guarderies públiques que permeti que les dones puguin treballar.
Exacte.
I donar una cobertura major d'horaris i això de que el 20 i pico de juny s'acaba tot fins al 15 de setembre i dius, bueno, ja, però és que jo haig d'anar a treballar, Llavors, al final acabes acceptant altres tipus de feina que sí que et permeten tenir aquesta flexibilitat, però que potser estan ben remunerades i justament per poder cobrir aquesta, jo crec que aquesta bretxa, aquest gap que hi ha de societat que no cobreix aquesta necessitat que existeix.
Al final has d'escollir... perdó.
I que t'acaba afectant a la pensió. O sigui, tu acabes acceptant certes feines, acabes agafant una reducció d'horari per poder anar a buscar les criatures a l'escola, amb la qual tu ja estàs també, la teva jornada, anem reduint, sem la dona, dels 30 als 44 anys, ja anem reduint la nostra... Però aleshores, això t'acaba afectant no només en aquell moment, t'acaba afectant a la llarga, a la pensió. O sigui, la bretxa salarial jo crec que és un tema que ens acaba afectant al llarg de tota la nostra vida.
És un autosabotatge, no?
Sí, un mes, clar. Però per això, Naturalment que això ens afecta a les dones, però a nivell econòmic
afecta a tothom.
Afecta a tothom, afecta a l'economia familiar en aquella casa, però afecta absolutament a tota la societat. Aleshores, com deia la Carme, és que aquí han d'haver-hi polítiques, clar.
Bueno, perquè
però són els governs.
L'envelliment de la societat acabarà repercutint sobre els nostres fills.
Nosaltres estem molt preocupats perquè ara estem veient que està havent una nova pobresa femenina,
sí,
que té l'origen en tot això que hem parlat. Perquè aquestes dones... O sigui, hem calculat el 50%, gairebé el 50% de les dones que avui viuen en parella, treballin o no treballin, si visquessin soles amb els seus fills, serien pobres. Sí. En el cas dels homes és el 23%. És a dir, ara mateix hi ha moltes famílies, òbviament, clar, que viuen gràcies als ingressos dels dos o d'un dels dos. Però si aquestes parelles, per lo que sigui, es trenquen o perquè es queden vidus o pel que sigui, el 50% de les dones serien pobres. Per què? Doncs perquè tenen contractes molt precaris, perquè han hagut de deixar de treballar, perquè estan subocupades. Tenim la taxa de subocupació més alta d'Europa, és a dir, on el gap entre el que jo he estudiat i on jo treballo és més alt.
Sí.
No? I tot, però tot té a veure amb com distribuïm a l'origen, com ens organitzem a casa i amb el mercat laboral i la resposta del sector públic. És a dir, oferir serveis perquè puguem treballar igual que un home i mantenir la família.
Clar,
exactament igual.
Hi ha moltes persones que em diuen no, jo treballo 6 hores, però no pots treballar 8. Bueno, sí, poder i voler, sí. El que passa és que si no, no hi ha ningú que aquell gap d'horari, no, el meu marit no pot, no. No, pues, clar, ja m'ho redueixo
i
jo.
I no et surt a compte econòmicament pagar una persona, perquè clar, tenir una persona vol dir un sou. Aleshores, si tu redueixes aquelles 2 hores, t'acaba sortint, entre cometes, més rentable que pagar un sou a una tercera persona.
Aquesta altra tercera persona, però, clar, que permet visualitzar justament el que costa tot això.
Exacte, aquesta, que aquesta sí que ho cobra.
Aquesta sí, clar, que ho cobra.
Però aquestes dones que han reduït jornada per durant 8 anys anar a buscar els nens a l'escola, portar-los aquí i allà, al final queden descartades de la carrera professional.
Clar, directa. Que això era el següent. Aquí no permet accedir a promocions, no comptes amb ella perquè té una reducció, llavors, clar, no, hi ha coses que es fan fora d'aquella franja, llavors no les tens en compte, elles tampoc poden seguir formant-se fora perquè no tenen temps, etc. I això és un cercle viciós que al final... Per molt que tu vegis a casa que la teva parella ajuda o què fa, ja no és només això, qui va buscar el col·le és la teva mare o qui veus a la teva mare o qui, llavors...
Però també si, si realment tinguéssim aquestes polítiques i s'ajudés als empresaris, perquè no oblidem, vull dir, aquí a Catalunya realment el gruix de l'empresariat i de com es mou l'economia és pel petit i mig empresari. Aleshores, el que s'ha de donar és ajudes a la petita i mitjana empresa per contractar dones amb mandats, diguem-ho, clar, fèrtils, perquè hi ha moltes empreses...
Ara, És molt important.
Perquè la maternitat està penalitzada. Punto i pelota.
Ella dona'm resposta a no que els nens no surtin moltes vegades a l'institut a les 4 de la tarda. No. Què fas amb una criatura a les 4 de la tarda? Que se'n vagi sola a casa?
No.
Doncs dona resposta a aquestes coses. I a més, jo crec que hi ha moltíssimes coses a fer. O sigui, no cal estar tancat en una escola clavant colzes. Poden fer sortides culturals, museus...
Poden fer ioga, poden fer moltíssimes activitats allà mateix dins de l'escola, que són activitats que els ajudin a la seva intel·ligència emocional, a després, per exemple, aprendre a estudiar, o a com trobar feina, tota una sèrie de...
Però racionalitzar horaris també és important.
I tant, és
molt important, perquè aquí els horaris que tenim, vull dir, mira la televisió només.
Els programes infantils acaben a les 12 o a la 1. Bueno.
Sí.
Però amb el tema dels horaris molt important, nosaltres vam proposar des de la cambra que hi ha sectors que, òbviament, ho tenen més complicat, el comerç. No?
Aquest és...
Bueno, doncs afavorim amb ajudes fiscals que puguin contractar 2 persones, una, pel matí, i otra per la tarda, que treballin 6 hores i 6 hores, però que no els hi costi més a l'empresa. Perquè són 2 persones el que és una jornada.
O un comerç d'una empresa petita, també el que deia la Mireia.
No? La Seguretat Social compensa'm perquè no puc contractar 2 persones.
Clar, però és que el petit empresari sol mata, no pot.
Perquè ha de tenir obert fins a les 8. Bueno, perquè fins que no canviem els hàbits de consum, l'empresa no serà la primera que tanqui a les 6, perquè llavors anem...
Però s'ha de legislar, per fer canvis.
Ostres, s'han de fer tantes coses i, a més, hem tocat tants de temes que s'han obert una altra vegada tots els fronts, no?, de les reformes horàries de l'educació, del compromís de la gent. I quina llàstima, perquè hem d'arribar al final del programa, se'ns ha acabat el temps, com sempre tan interessant, i aquesta vegada per molts motius encara més, no? Fins aquí el Plusvalua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Recordeu sempre, plusvalva, dones.